Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és... Una tarda a l'Òpera. El magazín operístic de les tardes a Catalunya Música, editat i presentat per Jaume Radigales. Una tarda a l'Òpera.
Bona tarda, sigueu molt benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera a la sintonia de Catalunya Música, avui diumenge 18 de novembre de l'any 2018, en aquesta novena edició, en la 17a temporada d'aquest programa, La Graella de Catalunya Música. Un programa que comença entrevistant alguns dels protagonistes de l'òpera Llull, en concret el compositor Francesc Assú, el tenor Roger Padullés i el llibretista Jaume Cabré, d'una òpera que la setmana que ve, divendres i dissabte, es representa a l'Auditori de Girona. Seguirem amb una secció dedicada a les veus paral·leles, d'acord amb el llibre de Laura Volpi, que estem treballant al llarg d'aquesta temporada, contraposant les veus de Plácido Domingo i d'Alfredo Kraus. I acabarem amb dues novetats, una en disc compacte, el primer disc en solitari de Javier Camarena, i un DVD, Tristany i Isolda, amb direcció musical de Leonard Bernstein, per no perdre-s'ho. Comencem.
L'entrevista.
Divendres i dissabte de la setmana que ve, l'Auditori de Girona presenta Llull, una òpera amb música de Francesc Assú, llibret de Jaume Cabré i direcció escènica de Xavier Albertí. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig, a més els solistes Roger Padullés, Marta Mateu, Toni Marsol i Gemma Coma Labert, entre d'altres, seran els intèrprets musicals d'una proposta sobre la que volem parlar amb els nostres convidats. En primer lloc, el compositor Francesc Assú, des de la delegació de Catalunya Ràdio a Girona. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Als estudis de Catalunya Música, el tenor Roger Padullés, protagonista d'aquest Llull. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a l'altra banda del fil telefònic, Jaume Cabré, l'autor del text d'aquesta obra que s'estrena la setmana que ve. Jaume Cabré, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Francesc Assú és director de la Principal de la Bisbal i de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Un home francès molt vinculat al món de la sardana i la música per a cobla. Suposo que Llull és la teva primera òpera, però és la teva primera composició vocal?
No, no, què va. He escrit moltes coses per veu, des d'arranjaments fins a obres. Molta tipologia de música... Però, sens dubte, clar, el format d'òpera és un format molt gran, és un format molt important, que ha representat una de les feines compositives més importants dels meus últims temps.
Com definiries la partitura de Llull?
Jo dic que és la partitura segurament més sincera que he escrit, la partitura que no oblida en cap moment, de fet, com se sent, la melodia. Jo sóc un fanàtic de la melodia, sóc un amant de la melodia. Crec que la melodia és la manera en què aconsegueixes que la música traspassi l'escenari i arribi a la platea, que em sembla a mi que és bàsic i fonamental per comunicar. I per bé que és una obra... bé, ambientada al segle XIII, com aquell qui diu, en cap cas m'he deixat influenciar per modismes ni per coses d'aquestes. Ha estat escrita simplement tal qual rajava. La vaig poder escriure, a més, per ordre i tenint un respecte molt gran, evidentment, a les tessitures vocals, per tal de que la gent, quan ho canti, estigui a gust, no? Estigui bé.
D'això en parlarem amb en Roger Padullés, que ja ens dirà quina és la feina o la feinada que està tenint amb aquesta partitura. Parlem ara de la relació de Francesc Assú amb Jaume Cabré, una mica per allò del prima la música poi le parole, o ha estat a l'inrevés?
Doncs a l'inrevés, sí. És a dir, en el moment en què a mi em van fer l'encàrrec, el primer encàrrec que vaig tenir va ser buscar un llibretista. I amb el Jaume havíem tingut uns contactes mínims, però sí que ens havíem conegut un temps enrere, I jo vaig pensar, escolta, que diuen els castellans, de perdidos al río. El sí. vaig trucar i li vaig dir, Jaume, t'agradaria fer això, tenim aquest projecte. I la meva sorpresa va ser quan ell, després de rumiar-s'ho, va dir que sí. Uh-huh. I a més, amb una rapidesa inusual, fins i tot diria, va dir que tenia el gran protagonista, que era el que ens interessava, uh-huh. i que a més estava absolutament abocat amb aquest protagonista de considerar-lo un protagonista d'èxit, podríem dir.
Doncs per al·lusions parlem ara amb Jaume Cabré, en fi, un personatge prou conegut per novel·les d'èxit com Jo confesso, Les veus del Pamano, Mal home en confés, i a més, Jaume Cabré, rectifica'm si m'equivoco, oient de Catalunya Música.
No t'equivoques, no, estic aviciat. Aviciat amb Catalunya Música.
Ens alegrem molt. I bé, ara Jaume Cabré s'enfronta o s'ha enfrontat al repte d'escriure un text o un llibret per a una òpera. Abans que res, és un text o és un llibret?
A veure, no sé cap on va la pregunta.
La pregunta va cap a alguns, diguem, escriptors molt susceptibles que diuen que no escriuen llibrets d'òpera, sinó textos d'òperes.
Noi, no ho sé, jo no vaig ser susceptible perquè sempre m'he dit llibret.
Molt bé.
No ho sé.
D'acord.
De fet, és un llibret, i també, si vols, és un text. El que sí que sé és que és la primera vegada que escric una òpera, és a dir, que m'invento una història per una òpera.
Quin repte ha suposat això a nivell purament estilístic, formal?
S'ha de mal dir perquè no tenia cap mena d'experiència. Uh-huh. El que vaig fer va ser llegir-me molts llibrets.
Sí.
I encara que no tinguessin cap mena de relació al tipus de història que estàvem fent ni el tipus de música que sonaria, però esclar, tot això sempre amb l'interrogant de què farà en Francesc Cassú, no? Amb tot això que estic escrivint. Però jo diria que el principal repte que vaig tenir va ser que quan ja tenia tota la història muntada, el Francesc Cassú em va dir això ho has de versificar perquè doni una possibilitat més clara a l'aspecte musical. I això sí que va ser un repte, perquè novel·les n'he fet moltes, però escriure versos, ja no dic poesia, però escriure versos és una cosa que no vaig fer. Però m'ho vaig passar pipa fent la versificació de pràcticament tot el text.
Francesc, hi ha hagut suggerències que tu hagis fet a Jaume Cabré a l'hora de, a banda de la versificació, de canviar alguna paraula, canviar algun matís, alguna frase, per tal que la música hi encaixés a la perfecció?
Sí, jo sempre dic, amb tota broma, evidentment, que durant un any vaig ser el seu corrector. Perquè, clar, òbviament, quan estàs escrivint, de vegades les coses funcionen, però de vegades no funcionen, i hi ha alguna paraula, algun gir, alguna qüestió que sabia. Jo, evidentment, tot el que feia li anava consultant, i ell, que és de molt bona fe, m'anava dient que sí i anàvem caminant. Per altra banda, la veritat és que el text ja cantava una mica, val? I per tant era... Així com en alguns moments sí que va ser complicadot, en d'altres moments destilava fàcil, saps? I això provocava doncs que l'entendiment fos ràpid. Primer, evidentment, va haver-hi tot un treball d'establir clarament el llibret, i després, un cop el llibret estava fet, jo m'hi vaig posar, o sigui que en aquest cas va ser clarament primer la lletra que la música.
Sí. És una òpera en un pròleg, dos actes i un epíleg. Llegim, en tot cas, en el material que ens ha arribat fins ara, que l'òpera Llull explica les aventures i desventures del filòsof, l'escriptor, el teòleg mallorquí en el seu viatge a Jerusalem, on l'intentaran matar, el tancaran a la presó i fins i tot es retrobarà amb la seva filla. Llull aglutina d'alguna manera la dimensió del místic, del teòleg, del científic, del viatger? On heu posat l'accent en aquesta òpera per parlar de Ramon Llull?
A veure, jo diria, amb una certa inseguretat, diria que hem fet esment, sobretot, el que hem procurat és veure el vessant humà del personatge. Un que és un filòsof, que és un viatger, que és un escriptor, que és un home impacient, que és un hiperactiu, al mateix temps és una persona que se sent sola. I per tant, que té les seves debilitats.
Sí.
Però amb un home que té una vida tan llarga i tan esponerosa, diria, plena d'activitats, no podíem fer tota la seva biografia, sinó que vam començar a partir de... l'agafem al començament amb la Temptació de Gènova, quan ja és un home gran i cansat.
Sí.
Clar, si no haguéssim fet la tetralogia, com mínim, eh?
Exacte. Doncs ara el que farem és parlar precisament amb Ramon Llull.
Mort de ganes de veure Monilla, del Virarn al Serrat de Tramuntana, i la mala de l'Illa Dragona.
Parlem amb Ramon Llull, amb la veu de Roger Padullés, que curiosament és llicenciat en periodisme per la Universitat Ramon Llull.
Sí, sí,
quines
exacte.
Quines felices casualitats.
I vaig tenir un professor que es deia Jaume Radigales, a més.
Això diuen. Com veieu, tot queda a casa. És un país ben petit, el nostre. Bé, un tenor conegut per tots i que ara tornes a Catalunya com a protagonista d'una òpera. A veure,
tenim... Pell de gallina, sentint això? Perdona, pell de gallina.
Pell de gallina sentint. Gràcies. La veu de Roger Padullés en la pell de Ramon Llull.
Sí.
Roger, Llull és una òpera ben escrita per la veu?
Jo crec que sí, perquè què he de dir, no? Però és veritat. En el meu cas, en Francesc diu que s'adapta bé a la meva veu perquè sóc un tenor, podríem dir, líric pur, no especialment lleuger, i tot i que l'abast de les notes són de gairebé dues octaves, dona molt de pes en la franja greu i mitjana de la veu, no? A més, clar, haurem de competir amb una cobla i una orquestra de corda, de manera que està bé tenir algun cantant, almenys en el paper de Llull, que tingui aquestes qualitats o aquestes característiques de tenir un bon centre de la veu i un bon greu, i en aquest sentit s'adapta bé el que puc fer jo.
Un text, a més, en català, no sé fins a quin punt el català és una llengua més complexa d'abordar pel que fa al cant líric, tot i que tu has abordat molta cançó catalana, lit, per entendre'ns,
sí.
Però des del punt de vista tècnic no sé si revesteix més dificultats.
Jo crec que no. A vegades, quan fas algunes obres en català, et costa més perquè intentes que s'entengui tot el text que estàs dient, i això a vegades et porta a pensar menys en la tècnica i pensar més en el públic, no?
Sí.
Però en aquest sentit, jo crec que com que està ben escrit, és una obra molt melòdica, el Francesc ha creat melodies fantàstiques, a més, particulars per cada personatge, no?
Sí.
Tots tenen en el seu moment estel·lar, com si diguéssim. I això és una cosa molt bona d'aquesta obra perquè permet que tant jo com els altres companys tinguem un moment que puguem lluir-nos.
Francesc, ens deies abans a micro tancat, et preguntava si havies escrit pensant en les veus concretes dels qui prendran part en aquest muntatge, Roger Padullés, Marta Mateu, Toni Marsol, Gemma Comalabert. Ens deies que no, perquè aquest projecte és de molt enllà, és del 2010, però que sí que havies pensat en certa manera en Roger Padullés pel paper protagonista, no?
Això ho dic de broma, però és evident, sí, aquesta obra va... El Jaume i jo vam rebre l'encàrrec aproximadament 2006,
sí.
Aproximadament.
Perdó, encàrrec que ve, a més, d'una empresa que es diu Metalquímia.
Exactament.
Que, en fi, fa de mecenes, una paraula avui dia que sona exòtica, no?, en el nostre país, a nivell cultural.
Absolutament exòtica, sí.
Sí, sí.
Són una gent líders mundials de la seva especialitat i que, a part d'això, són gironins... catalans i en aquest aspecte volen compartir el seu modus d'entendre les coses amb la cultura.
Sí, sí.
I en aquest aspecte, doncs, em van fer aquest encàrrec en el seu moment que va provocar, doncs, tot plegat. I estem parlant d'això, del 2005-2006.
Sí.
El Jaume devia acabar el llibret el 2007, aproximadament.
Una cosa així. Sí. Una cosa així. I era la primera vegada en la meva vida, i continua sent, de treballar pagat. Mm.
Ah, està bé.
O sigui, que hi hagi un mecenes.
Sí, 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 sí.
És extraordinari, això.
I tant, i tant, sí, sí. Com els temps de Mozart, això és, eh?
Exacte. Sí. Doncs això. I aleshores l'obra jo la vaig acabar a finals del 2009 i inicis del 2010.
Sí, sí.
Val, evidentment jo no coneixia el Roger, però sempre li dic, així una mica de broma, que de fet jo crec que el paper aquest de Llull li vaig escriure ja directament per ell i per la seva veu.
De fet, és curiós, perdoneu que us interrompi, vosaltres dos em sembla que vau tenir una conversa de si havia de ser un tenor o havia de ser un baríton qui fes de Llull, no?
Sí, sí. Vam tenir una discussió amb el Jaume, sí, perquè ell opinava, i de fet no amb falta de criteri, que un home de 70 anys, com és el protagonista de la nostra òpera, potser tenia una veu, em semblava que havia de tenir una veu més la que passa, no?, amb el pas del temps, més abaritonada, no?
Sí.
I jo el vaig convèncer, el recordo, i alguna vegada ho he explicat, perquè em va arribar... Bé, jo primer tenia clar que havia de ser un tenor. Hem de posar un protagonista evident, i en aquest aspecte crec que aquesta veu ens compleix bé sempre els objectius. Però, per altra banda, vaig aconseguir, no recordo exactament com, una gravació de mossèn Cinto Verdaguer recitant un poema. No sé com em va arribar. I era un mossèn Cinto, òbviament, si estava registrat, era a la part final de de la seva vida. I, a veure, mossèn Cinto era tot un senyor, és un home d'envergadura. I tenia una veueta primeta, molt primeta.
Sí.
I vaig pensar, doncs mira, veus, això vol dir que si un senyor com aquest tenia aquesta veueta, veueta vull dir, no tenia la veu abaritonada, doncs Ramon Llull també.
Efectivament.
I així has anat.
Una pregunta per als tres. En quina mesura Llull és un personatge, Llull em refereixo a Ramon Llull històric, és o dona de si com a personatge operístic, com a personatge d'òpera, tenint en compte l'òpera com l'apoteosi del melodrama?
Jo crec que el Jaume ha de començar,
Bé, doncs, és que és un personatge explosiu. Amb tots els aspectes, amb l'aspecte físic, amb l'aspecte de caràcter i de tossuderia humana, i també amb l'aspecte de la seva capacitat intel·lectual.
Sí.
I era un home que coneixia una sèrie els idiomes que es parlaven a la Mediterrània, en coneixia els principals, i la seva activitat era d'una envergadura tan immensa que em deixa tan admirat que ja no sé per on vaig ara, no? Però és un personatge que dona totes les possibilitats.
Jo recordo que el Jaume, quan vam parlar de la tria del personatge, em havia dit que Llull és probablement un d'aquests personatges catalans que no acaben de tenir el reconeixement que es mereixerien. I recordo que ell parlava també, per exemple, de Verdaguer, del propi Verdaguer, o fins i tot de l'Alcem Claver, o fins i tot del Dalí, no? Personatges que
Dalí, potser... Dalí ja té una òpera, per això.
Sí, sí, però vaja, que eren personatges potser políticament no massa correctes, per diferents motius, cadascú d'ells, que feien que es mereixés. Però el que és evident és que el Jaume creia en el personatge, i creu d'una manera tan i tan ferma que nosaltres ens el vam acabar creient també, tot i que en un principi era un personatge, com mínim per la meva part, molt verge, no? En el sentit de que el coneixies de nom i potser de no massa res més, no? Com l'Ausias Marc o el que va anar venint posteriorment.
Sí.
Després i entres en profunditat i entens la magnitud de tot plegat.
Roger, què se sent assumint el rol de Ramon Llull? Bé, en tot cas, encara estem en període d'assajos.
De moment se sent una gran quantitat d'hores de treball per memoritzar el paper, perquè realment és molt llarg.
Sí.
Però vaja, el que deia en Jaume Cabré, i he estat dient també en Francesc, és un personatge molt, amb moltes facetes i condensar-les, evidentment, en dues hores és difícil, però també és un repte per qui l'interpreta, perquè quan parla amb la seva filla, encara que no la tornés a veure físicament després d'abandonar la seva família, és una persona tendra, que li sap molt de greu el que ha fet i no continuar tenint contacte amb els seus familiars més propers i amb els seus nets, no, també. Però, en canvi, era capaç de posar-se enmig d'una plaça a predicar enmig de musulmans, que acabaven apedregant-lo i sota amenaces, no? Està molt bé, perquè és un caramel poder portar en escena un personatge que tingui un espectre tan gran de sentiments i una paleta tan gran de colors, no?
Jaume,
una cosa que la vam parlar molt i la vam discutir molt i vam considerar, vaig considerar i vam considerar que era essencial aquesta versió o aquesta visió de l'interior de la part humana d'un personatge que no era tot filosofia, que no era tot estendre el que ell entenia per la veritat, sinó que també que era un home com tots i que podia enyorar-se o que podia estar trist, a més d'enfadar-se.
Sí, sí. Jaume i Francesc, parlem de llenguatge verbal i de llenguatge musical. Suposo que, evidentment, el llibret o el text de l'òpera és, com es deia abans, del català del car es parla, però no sé fins a quin punt algunes inflexions de la llengua utilitzada o del llenguatge musical del Francesc Assú ha tingut en compte el context medieval de Ramon Llull, lingüísticament parlant i musicalment parlant.
Francesc, endavant.
Aquest va ser un plantejament inicial que em vaig fer, però repeteixo, ho vaig tenir clar en el sentit de que no calia que ens acarteronéssim una mica en el context del tipus de música o del tipus d'ambientació que podia haver-hi. I per tant, en aquest aspecte sí que em vaig deixar anar. Sortia el que sortia, anava com anava. Això no vol dir de que en algun moment és a dir, esclar, hi ha molts punts d'inflexió aquí, no? Hi ha, d'entrada, el fet català, català mallorquí del personatge. Hi ha l'ambientació mediterrània absoluta, mediterrani que anava des de les pròpies costes mallorquines, però també Xipre, però també Algèria amb el port de Bugia. És a dir, tota una sèrie d'elements que ens feien, en fi... I aleshores, segons això, la paleta de colors que utilitzava l'anava ambientant lleugerament, però sense que hi hagués un sentit comú en tot plegat. Perdurava per damunt de tot la melodia.
Sí.
Abans el Roger ho ha dit, cada personatge té, en certa manera, un tractament melòdic que no arriba necessàriament a tenir... un referent cel·lular petit, però sí que cada personatge s'extén d'una manera personal, no? I després l'ambientació general de la música, perquè, a veure, no oblidem que sentirem la versió per Simfònica de Copla i Corda, però jo això, l'encàrrec meu era per versió d'orquestra normal, val? Simfònica normal. És a dir, no em vaig deixar portar pel fet de que això ho estrenava una copla. No, això, originàriament, la primera versió, la versió original, vaja, està pensada per orquestra simfònica.
Jaume, referent al tema lingüístic.
Referent al tema lingüístic, el personatge parla com parlem nosaltres.
Sí.
O sigui, no fem servir el fins i tot el que podem saber de l'època, de l'època de Llull o dels seus escrits. I aleshores, sobretot el que m'interessa més és la capacitat de veure que Ramon Llull tenia la mar Mediterrània com a lloc de treball.
Sí.
La seva feina és per tot el Mediterrani. I aleshores ell podia estar escrivint un llibre en català i després ell mateix el podia traduir al llatí o l'escrivia directament en llatí i després el feia una traducció a l'àrab. O sigui que era una bèstia treballant perquè al mateix temps tot això potser ho feia navegant d'un lloc a l'altre. com un executiu d'avui dia, no?
Sí, sí.
Que sempre està fent feina per tot arreu. Aleshores, hi ha moments, sobretot en els moments en què hi ha alguna àrea del personatge, que m'acosto més a la relativament poca poesia que va ser Ramon Llull.
Sí, sí. En Roger Padullés, et prodigues, prodigues massa poc, creiem, en òpera per les nostres terres.
No.
Aquest estiu vas fer a Sisi Galatea de Händel.
Sí.
Com és que et veiem tan poc?
Home, no perquè jo no vulgui.
Sí, ja m'ho penso.
No, vaja, tinc molta feina i, per sort, espero que la cosa continuï sent així. Mm. Però, vaja, això depèn dels programadors que tenim a casa nostra. Mm. I ara, si em diguessis quin és el meu teatre d'òpera en què em sento com a casa, malauradament no és el de casa. Mm-hmm. M'hi sento a Madrid, he treballat molt més,
sí,
que aquí,
sí, sí.
I fent coses molt interessants.
Molt bé.
Amb això. Es pot entendre com vulgueu, però vaja.
D'acord.
Jo vaig allà on em criden, sí, sí. I intento fer-ho sempre el màxim de bé possible.
Doncs ara t'han cridat per aquest Llull, que, per cert, esclar, això s'estrena divendres que ve a l'Auditori de Girona, amb una segona funció dissabte, però clar, hi ha una inversió d'hores, hi ha una inversió de temps, són anys gestant aquest projecte, materialitzant-lo en la proposta escènica d'en Xavier Albertí. I la pregunta és, bé, i això es quedarà aquí a Girona? Hi ha hagut propostes, ofertes de poder-ho treure de la capital del Gironès?
És allò que es diu estamos en ello, eh?
Ja.
El fet de que l'Albertí ens ho hagi agafat vol dir que potser, i per bé que són d'aquestes coses que mentre us ho dic estic tocant la taula que és de fusta, són d'aquestes coses que potser es traslladarà al Nacional.
Uh-huh.
Val? Però és un tema que estem treballant-ho. Uh-huh. I a partir d'aquí, clar, és, el fet de que ja estigui produït, a més està enregistrat, perquè l'altra cosa és que ja ho hem enregistrat, i el mateix dia que s'estrena la producció també es posarà a la venda el disc.
Uh-huh.
I, per tant, vull dir que ja la música està feta, els cantants treballen sobre segur a partir dels enregistraments que ells mateixos han fet. A partir d'aquí, clar, és un misteri.
Ja.
Hem de veure aviam com ho podem coproduir, sí, o el que sigui. Que estigui a temporada alta també, òbviament, ens ha ajudat per al,
sí,
tema de la promoció, per al tema de que la gent ho coneix, i hem de veure. De moment fem un pas, que ha sigut la gravació, fem una altra que serà l'estrena, i veurem el següent pas a veure quin és.
Bé, Xavier Albertí és un home molt sensible al fet musical, perquè ell també és compositor i director d'orquestra, i a més ha dirigit més d'una òpera, per tant, això està garantit que la cosa està en bones mans. Pel que m'heu explicat també, serà un escenari ple de llibres, milers de llibres, no?
Això sembla. No tenim massa pistes els que som aquí, eh?
Sí, sí.
Perquè, però jo crec que... De fet, en l'òpera hi ha un moment molt, molt màgic, jo crec, que és que quan... suposo que es pot explicar una mica, no, Jaume? Una mica aquest petit.
Home.
Hi ha un moment en què el Llull viatja sempre amb un bagul,
sí,
amb un bagul que pesa molt, i el seu criat i un altre d'aquests que troba per una taverna es pensen que allà hi porta les seves riqueses, no?
Uh-huh.
Aleshores l'enverinen, de fet l'intenten matar, i aquest és un fet històricament cert, i quan el tenen ja a terra mig enverinat, obren el bagul, i a dins el bagul hi ha llibres, llibres, llibres i més llibres, que és el que canta el cor, no?
Sí, sí.
I aquest és el missatge, i per tant en aquest aspecte els llibres sembla ser que l'Albertí els està agafant com a leitmotiv de la seva escenografia.
Mm.
Evidentment, el que passa és que l'Auditori de Girona és un auditori.
Sí, esclar.
Un auditori en el qual l'orquestra de 50 músics i la Polifònica de Porreig estarem tots a dalt, i per tant hi haurà mig escenari com màxim per poder fer, i per tant serà una semi-escenificació, no? Mm.
D'acord.
Després ja veurem què crea i fa, perquè a més l'òpera aquesta el Jaume la va escriure de forma que cada escena passa en una part del món diferent.
Sí, sí, i tant.
Són 12 escenes, 12 parts del món diferent. Serà divertit de veure.
Molt bé.
Doncs potser sí que ens divertirem, segur. Però en tot cas tenim molt d'interès en poder-la escoltar. Nosaltres hi serem, i a més, de fet, Catalunya Música enregistrarà les funcions perquè aquesta òpera s'emetrà precisament el dissabte 1 de desembre en l'espai directe a l'òpera a partir de les 7 de la tarda. Jaume Cabré, Francesc Assú, Roger Padullés, moltes gràcies per la vostra participació avui en aquesta tarda a l'òpera dedicada a Llull, òpera en dos actes, un pròleg i una pila, que la setmana que ve, divendres 23 i dissabte 24, dos quarts de nou del vespre, es podrà veure i escoltar a l'Auditori de Girona. Moltes gràcies i, com es diu en aquests casos, molta merda.
Moltes gràcies, Jaume.
Gràcies.
Veus paral·leles.
Giacomo Lauribolpi va escriure Veus paral·leles l'any 1955 i cinc anys més tard va fer una segona edició ampliant algunes de les veus consignades en la primera versió. I per l'edició castellana de 1974 va fer aparèixer personatges com ara Alfredo Kraus o Plácido Domingo, amb qui estableix paral·lelismes. De Kraus, Lauribolpi destaca la característica veu di grazia, pròpia d'un tenor lleuger però dúctil i amb un extens registre. Diu Lauribolpi haver aconsellat a Kraus no sortir-se del bel canto, s'entén el bel canto romàntic, i no deixar-se temptar pel verisme, cosa que Kraus va seguir pràcticament fins al final de la seva llarga i aplaudida carrera. Facilitat en les mitges veus, virtuosisme intel·ligent i pronunciació nítida i correcta són altres de les virtuts que Lauribolpi aplaudeix en Alfredo Kraus. De Plácido Domingo, que l'autor del llibre diu haver escoltat en transmissions radiofòniques, es destaquen la bona presència, el temperament controlat, la veu càlida, convincent, però no pas posseïdor, i citem textualment del que diu Lauribolpi, d'un repertori coherent. I segueix Lauribolpi dient que la veu de Plácido Domingo, ni heroica ni dramàtica, podrà tolerar gaires coses gaire temps. Curiosa apreciació feta el 1974, quan Domingo ja començava a fer de tot, encara que sense haver arribat aleshores ni a Wagner ni tampoc a les incursions baritonals de l'actualitat. I ara el que farem és proposar el paral·lelisme, precisament, entre les veus dels dos tenors espanyols. Aquest és Alfredo Kraus en l'ària Parmi, vederle lagrime, que canta el duc de Màntua al principi del segon acte del Rigoletto de Verdi. La versió és de 1969 i la veu del tenor canari llueix amb tot el seu esplendor, comodíssima en el registre d'una part lírico-lleugera, amb fraseig que senta càtedra i un cant melismàtic esponjós i que prepara bé els canvis de registre, sempre amb timbre i color homogenis. I aquest és Plácido Domingo, potser no tan còmode com Kraus, tibant de vegades el registre agut, tot i la seguretat i l'aplom del tenor madrileny, en aquesta gravació feta el 1979, 10 anys més tard de la de Kraus, igualment en estudi.
L'anima partito.
la veu de Plácido Domingo en aquesta part de Parmi, Vederle Lágrime, que canta el duc de Màntua al segon acte de l'òpera Rigoletto, en aquest enregistrament de 1979, que contrasta amb el que feia 10 anys abans Alfredo Kraus. Un nou exemple d'aquestes veus paral·leles que seguim d'acord amb el llibre que porta el mateix títol i que va escriure Giacomo Lauri Volpi el 1955, reeditat 5 anys més tard i que per l'edició de 1974 inclou el subtil i curiós paral·lelisme entre les veus d'aquests dos tenors espanyols.
Calaix de novetats. L'òpera en disc i en DVD.
Fa unes setmanes us oferíem la conversa, l'entrevista que fèiem al tenor mexicà Javier Camarena, que inaugurava la temporada 2018-2019 del Gran Teatre del Liceu com a protagonista absolut de les representacions al costat de Pretiende de l'òpera Ipuritani de Vincenzo Bellini. I en el transcurs de la conversa demanàvem a Camarena que ens parlés del seu últim treball discogràfic i que en definitiva és el seu primer disc en solitari. Parlem de Contrabandista, un disc compacte que edita el segell Decca i que és un disc dedicat a la figura de Manuel García, compositor i baríton o baritenor, nascut a Sevilla el 1775 i que va morir a París el 1832. García va ser pare d'una saga de músics, entre els que destaquen les cantants Maria Malibran i Pauline Viardó, a més de Manuel García Fill, que va ser cantant i professor i que va morir amb 100 anys després d'haver inventat, per exemple, el laringoscopi. García va crear una veritable escola de cant que perdura avui dia o que ha perdurat avui fins avui dia amb figures tan emblemàtiques com la tipologia de cant de Victòria dels Àngels, d'Alfredo Kraus o de Teresa Berganza, que sempre s'han confessat o sempre es van confessar d'autors de l'escola de Manuel García, basada en la naturalitat, en la missió. La fama de Manuel García va traspassar l'Atlàntic i va presentar-se a Mèxic i també a Nova York, on a la ciutat d'Estats Units, amb la complicitat d'un tal Lorenzo da Ponte, va presentar al públic nord-americà òperes com El barber de Sevilla o Don Giovanni. Un Don Giovanni del que Manuel García fill va interpretar el paper de Don Ottavio i Manuel García pare el paper de Don Giovanni, per bé que Manuel García pare havia estat el primer comte d'Almaviva en l'estrena del barber de Sevilla de Rossini l'any 1816. El disc de Javier Camarena, auspiciat per la Fundació Cecilia Bartoli, inclou 10 peces musicals, 5 del propi Manuel García, entre d'altres la cèlebre Jo que soy contrabandista, i també unes obres mai enregistrades fins ara, procedents del Gitano por amor, Florestan o lo consell de Dix i La mort du Tas. També hi ha 3 àries de Gioachino Rossini, procedents de La Cenerentola, de Ricciardo e Zoraide, del Barber de Sevilla, i també un duet d'Armida, que en aquesta ocasió canta Javier Camarena amb la veu de Cecilia Bartoli. I també hi ha un fragment d'una òpera desconeguda, Giulietta e Romeo, de Niccolò Zingarelli, en aquest cas la dei Regni dell'Ombre e di Morte. Tot plegat amb l'acompanyament de Le Musicien du Prince en direcció de Gianluca Capuano. No cal dir que la veu de Camarena llueix fresca, generosa i amb naturalitat en l'emissió, en la projecció i en el color, i amb números arriscats en la zona del passatge i amb greus que sonen amb harmònics. Una bona mostra de l'art de Camarena és aquest fragment precisament d'una òpera de Manuel García, de La mort du Tas, de la que us proposem l'ària Voudon l'image toujours cher. Canta Javier Camarena amb l'acompanyament del conjunt instrumental Les Musiciens du Prince, dirigits per Gianluca Capuano.
Mais que vois-je, une lyre? Mon cœur aisément la devine, aucun bienfait n'échappe à sa bonté. Thank you.
Messe créateur, cette flamme divine, pourrais-je retenir sans mourante clarté?
Thank you.
Era Javier Camarena, el tenor mexicà, protagonista absolut d'aquest disc, el seu primer disc en solitari del segell Deca, contrabandista, que inclou, entre d'altres, peces de Manuel García i també de Rossini o de Zingarelli. Sentíem en aquesta ocasió un fragment d'una òpera de García, La mort d'Uitaz, l'ària Voudon l'image toujours cher, en què Camarena està acompanyat pel conjunt instrumental Les Musiciens du Prince, amb direcció de Gianluca Capuano. Una novetat discogràfica absolutament luxosa també per l'àlbum que acompanya aquest disc compacte i que edita el segell Decca. I d'un disc compacte a un DVD que edita el segell C-Major. De fet, és una gravació que ja té uns quants anys, perquè coneixíem de fa temps la gravació de Tristan i Isolde de Richard Wagner, dirigida per Leonard Bernstein, el compositor i director nord-americà, de qui enguany celebrem el centenari de la seva mort. De fet, és un enregistrament que va aparèixer als anys 80 en disc compacte, també recordem l'edició en vinil i també en format de casset. Es tracta d'una gravació de les tres sessions en directe que es van fer els dies 13 de gener, 27 d'abril i 10 de novembre de l'any 1981 a l'Hèrcules Saal de Munic, una sessió per cadascun dels actes que integren l'òpera Tristany i Isolde. La versió va ser semiescenificada, amb els cantants al fons de l'escenari, elevats damunt de l'orquestra i amb vestuari i un decorat únic simulant una vela de vaixell, al·ludint al vaixell del primer acte, que va dissenyar Gerd Kraus. Davant de l'orquestra sinfònica i el cor de la ràdio de Baviera, Bernstein desplega tot el seu arsenal per oferir una versió més efectista que no pas profunda, més teatral que no pas filosòfica, és a dir, res a veure amb Furbengla, i amb algunes trampes tàcitament admeses, com ara l'ús de rubati, temps contrastats, en definitiva, un espectacle en tota regla perquè veure dirigir Bernstein en els moments més intensos de la pàgina wagneriana constitueix de per si un dels plaers més grans d'aquest DVD. Peter Hoffmann va ser un cantant de vida artística més aviat meteòrica, molt més aclamat per un físic proper a l'ideari de l'heroisme wagnerià, més que no pas per una veu que, tot i el volum generós, no va ser mai un prodigi ni de bon gust ni de musicalitat. Al seu costat, Hildegard Behrens és una Isolde de mitjans sobrats, molt lírica i de bona línia, però tampoc sense massa genialitats, al contrari, ara sí, de la superlativa Brangene d'Yvonne Minton. Bernd Weichel té un timbre massa fosc per al personatge de Kurvenal i Hans Sottin és un suficient rei Marke. Tot plegat amb un so estereofònic ben reprocessat pels responsables de l'edició del triple DVD que presenta C-Major en format d'imatge 4:3 i sense extras afegits. Aquest és el final de la intensa escena entre Isolde i Tristany al segon acte, a partir del passatge «So starben wir um ungetrennt».
Oh!
fragment del final de la gran escena entre Tristany i Isolda, el segon acte de l'òpera de Richard Wagner, que sentíem amb les veus de Peter Hoffmann, de Hildegard Behrens i d'Yvonne Minton, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, amb direcció musical de Leonard Bernstein. Una gravació aquesta que es feia el 27 d'abril de 1981, complementant la que s'havia fet el 13 de gener del mateix any, del primer acte de l'òpera de Wagner, i la del 10 de novembre, corresponent al tercer i últim acte d'aquest immens Tristany i Isolda, amb la no menys immensa versió de Leonard Bernstein. Una gravació que s'havia distribuït en disc de vinil i també en casset, després també en disc compacte, i que ara apareix en DVD gràcies a C Major, que ha recuperat aquell enregistrament amb un format d'imatge 4:3, però de so feliçment reprocessat. Fins aquí aquesta última novetat que us hem volgut presentar en aquesta tarda a l'òpera, que la Sintonia de Catalunya Música torna diumenge que ve a partir de les 7 de la tarda per oferir-vos un monogràfic dedicat a Rossini amb motiu del 150è aniversari del naixement del compositor de Pesaro. Serà una sessió dedicada a la, podríem dir, l'òpera més emblemàtica del compositor, el Barber de Sevilla. Pau Blasi, el muntatge musical, Alba Quinquillà, a la producció, que us ha parlat amb molt de gust, de Jaume Radigal, i us emplacem, doncs, al programa de la setmana que ve. Fins aleshores, i sempre, sigueu feliços.